Bones festes. Entra amb olivetes amb Inés Mateu.
Són les 10 i 4 minuts, som en directe a Ivetres Ràdio per entrar amb olivetes en aquest dia primer del 2026 i també en aquest dia festiu. Si mos estàu escoltant és que avui no és dia faner. Dèiem, són les 10 i 4 minuts i si mos escoltau és que avui és un dia de festa, primer dia de l'any, i avui també mos demanam què feis un dia primer de gener a les 10 del matí. Què està passant ara mateix en el carrer? Hi ha gent? Teresa Tous, bon dia i bon any, com estàs, Ionets?
Bon dia i bon any, i d'Ines, jo som a la platja de Can Pere Antoni, tot perquè d'aquí unes horetes ha de començar el primer cafico de l'any. 50 persones o 50 valents avui estaran saigo per primera vegada en aquest 2026.
Teresa, escolta, tens veu de dormida?
M'ha sortit?
Sí. Sí.
No, perquè solet m'està això donant
fa sol,
vida.
Fa sol, ets a la platja fa de Can Pere Antoni de Palma, fa solet. D'acord, molt bé.
I d'aquí dues horetes començarà el primer cafico de l'any, però aquí jo ja veig qualque valent que ja s'ha ficat dins saigo.
Ah, sí?
I moltíssima gent que surt a caminar.
Que molt bé. Primera passejada de tot l'any, aprofitar, dia.
Exacte, i van amb abric, no fa tant de fred, hi ha gent en calçant curts, gent fora camiseta, gent amb escala, un pot de tot. I dos d'aquests són na Sofia i en Gerard, que han sortit a caminar. Ells no nedaran, diuen, que no s'atreveixen, no? Sí, Sofia?
No, nosaltres no nedarem, han sortit a fer una voltota i després ja a dinar.
Molt bé, i en Gerard, que no, tampoc se tirarà?
No, jo fins a l'estiu, res. Jo som bastant friolet.
El veré que és una tradició de primer cafico de l'any. Avui la viurem a la platja de Can Pere Antoni. És a les 12, aquest primer cafico col·lectiu. Però el veré que se fa arreu de les illes. Té diversos punts, com per exemple la colònia de Sant Jordi també se fa, a Eivissa també. A Menorca segurament també hi ha un cafico col·lectiu. En Sofia i en Gerard, com és que s'han aixecat tan prest per passejar?
A mi, em demanen com és que vos heu aixecat tan prest per sortir a passejar.
Ahir vespre vam venir a sopar aquí amb els predins i els papàs i avui de matí a les 8 i mitja estàvem aixecats, hem fet un pot de xocolata i ara hem sortit a fer una voltata.
I de xocolata i després sortir a fer una voltata tot conjunt, perfecte. I Gerard, que bé, són germans i tenen aquí els padrins, són de Felanitz. M'encanta veure gent de poble per Palma, tot s'ha de dir, eh? I bé, els de deixar continuar caminant o els hem de demanar res més? Que els tinc aquí aturat, pobres.
Jo crec que un desig per enguany, a veure, que han demanat un desig, aquests dos germans.
Que ho he demanat?
Jo que mai ve a la carrera i que me quedi poc.
Que estudien, Sofia. Bonets.
Que estudies, Sofia?
Educació infantil a la UIP.
Molt bé,
una molt bona profe i més saludable. I en Gerard?
Jo el mateix, vaig més estudis i també un poc de salut.
Molt bé, segur que sí, si seguiu caminant. Dieu cada primer de l'any, segur que sí. Però és veure que no només s'ha de fer el primer dia de l'any, Inés.
Home.
Això ho hem de fer durant tot l'any.
Per descomptat. Escolta, ja podem acomiadar en Gerard i en Sofia. Bon any,
perfecte.
Els hi desitgem.
Bon any, vos diuen. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que tingueu un superbon dia. Disfruteu aquest solet que fa per aquí. La mà està pleníssima i aquí cada vegada veig més gent que passa, Inés?
Que bé, que
això
bé.
Això serà una tradició.
Teresa, el primer cafico de l'any a les 12. Tu mos vas retransmetent.
Exacte. Estan pendents.
Estan pendents, exacte. Ja comença a haver-hi gent, però s'estan preparant o no? Com va això?
No, encara de moment no hi ha ningú que vengui a nedar, però sí que és vera que hi ha gent que està muntant escenaris, les paradetes que donaran els dorsals a la gent, que ja ho he dit, són 50 persones que s'esperen aquí, I bueno, els esperam.
Fantàstic.
Doncs aquí.
I tu mos vas dient que no mos volen perdre aquest cafico, primer cafico de l'any, és una tradició que molta gent fa per el seu compte, però avui cafico col·lectiu a molt de punts de les illes. Nosaltres serem en la Teresa Tous a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, on se farà aquest primer cafico de l'any. I doncs, Teresa, estem en contacte.
Estem en contacte.
Fins ara.
Fins després.
I atenció, perquè avui a les Illes Balears tampoc falta el tradicional concert de cap any. Efectivament, aquesta marxa de cap d'any que du la firma de Johann Strauss, fill, sona arreu del món.
Com ja sabeu, el moment més famós d'aquest dia és el de l'Orquestra Filarmònica de Viena, quan fan sonar aquesta marxa.
Però aquí, a les Balears, també la fem sonar, i no per manco. Saludam el director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, Bernat Quegles. Bon dia i bon any.
Molt d'anys, bon dia a tots.
Bernat, un director d'orquestra jove, com tu, com passa la nit de cap d'any?
Bé, ara ja fa uns anys que tinguem concert diu, amb certa moderació, amb un pla menys gent, amb més tranquil·litat, perquè no convé anar l'endemà en el concert amb molta ressaca.
Efectivament, avui cap vespre, l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Quegles, fa un concert, aquest tradicional concert de cap d'any, serà l'Auditori d'Inca. Bernat, sonarà aquesta marxa avui cap vespre en el concert que oferiu a l'Auditori d'Inca?
Per suposat, això no pot faltar un concert de cap d'any. Realment, nosaltres el que intentem és traslladar l'experiència de Viena a Mallorca, portar-la cap aquí. I bé, per suposat, hi ha uns quants ingredients que no poden faltar, aquesta marxa Radetzky, els vals dels Danubi, una sèrie d'ingredients que són imprescindibles i que la gent ve als concerts per això, no? Per poder-se sentir com en aquest concert que veiem per televisió, però visquet-lo en directe, que és el que volem que puguem disfrutar.
I heu assajat o ja el teniu massa tocat? Mai millor dit.
Bé, per molt tocat que estigui, sempre s'ha d'assetjar. Si se vol oferir un concert de qualitat, s'han de mirar tots aquests detallets, s'ha de treballar ben treballat, i per suposat aquests dies anteriors hem estat assetjant, i ara després avui el posarem a l'escenari allà a Inca, i també tenim repeticions després demà a Sant Llorenç, Espai 36, i dissabte en el Teatre de Porreres.
Idò, aquest concert tradicional no és excusa per anar-hi. Clar, tu has mencionat altres cançons que se toquen, altres peces, millor dit. Perquè quin és el repertori d'un concert de cap d'any, Bernat? Aquesta marxa, per descomptat, n'has mencionat d'altres. Sempre són les mateixes peces o són també peces exclusives d'aquest dia? Com funciona el repertori?
Bé, aquest concert té un origen un poc rocambolesc, ja que se va popularitzar sobretot durant l'època de la invasió nazi a Àustria, i era una manera de fer propaganda nazi. Després, en la desnazificació, se va aconseguir donar-li la volta i que se convertís en un missatge com d'aquells austriacs que eren diferents dels alemanys que s'havien volgut rebel·lar, no? Perquè els Strauss eren d'allà i eren la cultura pròpia vienesa, i van aconseguir donar-li un altre missatge. I ja des de llavors que té un format bastant similar, que és una sèrie de valsos, que és música d'entreteniment, era la música que volien escoltar aquest dia per festejar, combinada amb el que són les polques, que són peces més ràpides, més curtes, i sempre solen tenir una temàtica divertida amb algun tipus de broma. Llavors, el format sempre sol anar combinant valsos amb polques. Clar, això, reis de compondre aquest tipus de música eren Johann Strauss, tant el seu pare com el fill, i també el seu tio i el seu i també un cosí seu, que eren Albert Johann, crec que no sé si ha girat el nom, però bueno.
Tot queda en família, en tot cas.
Eren tota la família d'aquests Strauss que eren especialistes en fer aquest tipus de música. No eren els únics, de fet, en el concert d'any nou que escoltarem d'aquí una horeta des de Viena, s'inclouen fins i tot dos valsos o dues peces d'aquesta temàtica també de compositores. És a dir, no només els Strauss componien valsos i polques, però bé, són els que més s'han popularitzat i són els que s'entren gran part, per no dir gairebé tot, de repertori. De fet, nosaltres, els nostres concerts, bàsicament Johann Strauss, també, però enguany, sempre cada any intentant ficar alguna coseta diferent, alguna nota un poquet especial, inclourem també una suite de ballet d'Estrancanous de Tchaikovsky, que també és una música molt habitual durant l'època de Nadal. Uh-huh.
Uh-huh. Per tant, el concert de cap d'any, o tocar aquesta marxa, era tradició, ho has explicat molt bé, però ja hi havia tradició de fer un concert de cap d'any? Clar, que va primer, el concert de cap d'any o tocar aquesta marxa? Que es converteix primer en tradició, sou a la gallina?
Diria, encara que mereixeria la pena fer un bon estudi, que primer va començar el concert d'any nou i la marxa de disc i se va anar popularitzant progressivament, i clar, no? Hi ha gent que paga l'entrada només per aquest moment de fer les manvelletes, el qual també dona a pensar perquè el que significa és que la música clàssica aconseguim que la gent vagi loca per venir en el moment que fem un poc partíceps en el públic, no? És a dir, hi ha gent que l'objectiu dels concerts és poder fer aquestes manvelletes amb el director que els dirigeix, perquè senten part del concert. Llavors, mira, és una experiència interessant que n'hem de reflexionar sobre ella, de quina manera podem fer música clàssica que el nostre públic se senti partícep dels concerts, no només en aquests, sinó a altres concerts, i així per ampliar el públic que tenim.
De fet, Bernat, tu has fet feina a Àustria, el teu currículum és tan fascinant com ho pot arribar a ser un pentagrama, del Conservatori Professional de Palma, has passat també pas de Madrid i la prestigiosa Escola Weimar a Alemanya. També has treballat a la cuna de la música clàssica a Àustria, ara en parlàvem, però d'altres també espanyoles, com l'Orquestra Filarmònica de Gran Canàries, d'Extremadura, de Galícia o del Perú. Tot això per demanar-te si has anat en el concert de Viena, de cap d'any.
No he anat, però enguany sobre una cosa guapa a nivell personal, que és que qui dirigeix allà a Viena ha estat professor meu, en Jan Ignès Etzeguin, que per això és un dels millors directors que hi ha actualment. He tingut la sort de que me pogués donar classes. De fet, ha estat aquest estiu, precisament, que vaig estar un mes a Canadà treballant amb ell, i ara estic molt content d'avui tots dos tenir concert, ell a Viena i jo aquí a Mallorca.
Uau, que emocionant, quin paral·lelismes. És emocionant, no sé si és un concert més especial que un altre de cap d'any, o tu ja no te poses nerviós?
No, nervis no n'hi ha, però és veritat que és un dia especial, sobretot pel públic que ve. La gent té molta il·lusió de començar l'any amb música, té molta il·lusió de començar l'any amb aquest concert. Els músics també, és un concert que el feim divertit, que mos el passam bé, que el tenim amb un esperit sempre de felicitat, no? Uh-huh. I bé, per començar un any, que millor, no? Que estar tots amb moltes ganes de fer música junts, amb ganes de compartir-la amb el públic, és una bona, molt bona manera d'iniciar l'any.
Uh-huh. I recordes qualque altre concert de cap d'any en especial? Quins altres recordes?
Home, jo la veritat és que des de petit que m'he despert dia 1 escoltant el concert de cap d'any, i és un concert, per això, que és una tradició que se converteix en part de vida, és una manera d'iniciar-te dins un any nou amb els típics propòsits, però més que un propòsit, jo crec que és una manera de començar l'any amb una bona vibra, que diuen ara, no? Que fa que sigui això, un moment de felicitat, de joia, de ganes, i dir que sigui per una estona tenir un poc d'il·lusió, així com està el món, crec que molt bé a tots.
Sí, i Bernat, ara que ho contaves que des de petit ho veus des de la televisió, com va ser la primera vegada que vas poder veure aquest concert de cap d'any en persona? Com ho recordes?
Va ser dirigint-lo, i sempre havia estat mirant la televisió, i ja de fa uns 4-5 anys que feim aquest concert d'any nou, que bé, és a dir, mai l'he anat a veure en directe, mai he anat com a públic a veure-lo, sinó que sempre ha estat o veient-lo des de casa o fent-lo en directe.
Fent feina.
Correcte.
Que emocionant. Quins altres concerts tens també en el calendari normalment que siguin... que se puguin assemblar en els de cap d'any pel que fa a la importància simbòlica, Bernat? Ara que en sa tamany bueno, anem a fer una mica d'agenda.
Com te deia, el concert de cap d'any és molt especial per aquesta implicació que té en el públic. Però bé, nosaltres ens serveix també un poc com a entrada també a la nostra temporada. Nosaltres el concert de cap d'any sempre és l'inici de lo que serà la nostra temporada allà en el Teatre d'Inca. I bé, començam aquest gener, començam dia 1, però després febrer, març, abril, maig, tota la resta de mesos que ens esperen, tenim també produccions molt interessants. Pas maig tenim, per exemple, una òpera de Mozart que és fantàstica, Così fan tutte, que serà la primera òpera 100% escenificada que se farà allà en el teatre, amb l'orquestra dins una espècie de fossat, amb tota l'escenografia i tot. Abans també tindrem pas març Requiem de Mozart, que és una peça també... plena d'enigma, plena de misteri, de fantasia, que també la gent li encanta. I també dins el febrer, més a prop, també tenim com convidats el Quartet Quiroga, que és un Premi Nacional de Música de l'any 2018, que farem un concert més singular, un format diferent, que és que no haurà director, sinó que serà aquest quartet que se posarà en cada un d'ells a liderar set seccions de l'orquestra, tocant a la vegada. I bueno, això crec que també pel públic es faria una experiència diferent. I això és un poc el que cercam en altres orquestra de cambra. Que les experiències que s'endugui sobre el públic a casa seva siguin experiències per recordar. Que no se'n vagin tan sols a seure sobre una butaca, que no se'n que se'n vagin amb un record, que se'n vagin amb alguna cosa que podran compartir amb els seus amics, amb els seus familiars. I que... això, que millor que es consta d'any nou, que realment és un moment on, a part d'aquesta marxa Radeski, on ells poden aplaudir, a part d'aquests valsos preciosos, també sempre durant les polques alguna sorpresa tenim preparada.
Que bé, que bé, fa ganes.
Sí, 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 fa ganes, i ho deim a Maria Antònia i jo, que bé, que escoltem tot tipus de música, perquè Bernat és públic, de la música clàssica a vegades el tenim una mica estereotipat dins imaginari. Però qui hi ha entre les butaques, en el pati de butaques? Qui hi ha? Quin tipus de persones?
Mira, nosaltres és una cosa que ens sentim molt orgullosos i és precisament tenir una mitjana d'edat que per ser de clàssica no és molt elevada. Òbviament veiem majors escoltes molts, però també veiem gent jove. També perquè hem músics joves tocant a l'orquestra, però el fet és que hi ha gent jove que no té un vincle directe amb ningú dels que toquen, sinó que hem aconseguit que la música clàssica també pugui arribar a gent que a priori no és el públic habitual. I això és molt positiu. I com ho hem fet? Pues, seguint aquestes premisses que te deia d'intentar fer una experiència un poc més enllà de tan sols seure-se i escoltar el que te donen. No? Hem fet allà una activitat molt profunda a nivell social, fent activitats amb Fundació Esment, amb la propa cultura, amb molt de concert pedagògic i escolar, que fa que els més petits després vulguin venir també a tant d'escoltar concerts, concerts familiars amb música de pel·lícules... El que hem d'aconseguir en música de clàssica és no esperar a que la gent s'acosti a nosaltres, sinó a nosaltres acostar-nos a la gent i progressivament anar també educant-los, anar tenint un diàleg entre el que ells demanen i el que nosaltres oferim, i això és el que enriqueix aquest món, que sigui viu, que hi hagi un diàleg, que tinguem espectadors amb els quals tenir un feedback, perquè si no, en una sala buida la música no arriba a ningú, i això és el que hem d'evitar.
Clar, Bernat, estem molt contents que fosseu tota aquesta feina. Imagineu que teniu un equip molt potent de dinamitzadores culturals i persones que s'encarreguen d'aquesta part, però te volia demanar pels músics que componen aquesta orquestra, imaginant que teniu gent de tot el món, com és l'esperit d'equip? Perquè realment és una feina en equip.
Bueno, hi ha gent de tot el món, però la majoria viuen a Mallorca. És a dir, per exemple, tenim gent de Polònia, però gent que fa molt d'anys que viu aquí. I després també, en l'orquestra de cambra, el que tenim és gent, en veritat, d'una mitjana d'edat d'entre 20 i 30 anys, perquè és un projecte també que serveix per tota aquella gent superformada que tenim a les illes, però els donar una sortida en el seu propi territori. De fet, per això va néixer l'orquestra ara ja fa 9 anys, que era per omplir un buit, no? de gent superformada que hi ha a les illes, que tenia més oportunitats fora d'elles que no aquí mateix, per un tema de números, no de res més que això. Perquè la Simfònica, òbviament, no pot donar cabuda a tothom, i a dia d'avui és que tenim realment una gran cantera de músics. i saps orquestra de cambra, molt servim un poc tot aquest supertalent que hi ha aquí, que el posen sobre l'escenari i el resultat, la veritat és que ho diu crítica, ho diu públic, és molt bo. I aquí ara jo tiro un pot d'orgull, però si les coses funcionen ho hem de poder dir.
Clar que sí, no.
Clar que sí.
Bernat. Per tant, podríem dir que l'Orquestra de Cambra de Mallorca és l'exemple de la bona salut, de la clàssica, de la música clàssica de les Illes?
Sens dubte. És a dir, nosaltres fa 5 anys que estem a Inca, i any rere any, va augmentant el públic. Aquest concert any nou que fem avui hora baixa ja fa mesos que ens demanden les entrades i ja fa prop d'una setmana que està sold out. Tan sols queden dues localitats per gent amb mobilitat reduïda. Però és l'únic que queda. I totes les entrades, diríem, pel públic general, se van esgotar ja fa una setmana. Això demostra que la gent ho espera, que ja s'ha convertit en una tradició per la gent de Mallorca a venir a escoltar-nos, i bé, després d'un percentatge en tota la temporada superior al 80%, el que és una data que hi ha molt de teatres i auditoris de les Illes i nacionals que tenen un pressupost increïble que no hi arriben. Llavors això demostra que s'està fent bona feina i que el públic també demanda aquest tipus de productes. És un públic mallorquí de cada vegada té més amor per la música, més amor per la clàssica, i crec que això és senyal d'una societat que estima la cultura de veritat. Així que s'aquesti per molts anys.
I tant. Parlàvem amb Bernat Kegler, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Avui, diferents concerts de cap d'any se duen a terme a les Illes Balears. L'Orquestra de Cambra l'oferirà avui cap vespre a l'Auditori d'Inca. Bernat, com te prepares un dia com avui? El concert a quina hora és? En quanta antelació queda? No sé si fas algun exercici de concentració abans de sortir per la porta.
Qualque superstició, també.
No som massa supersticiós, la veritat. Cap i la fi s'agafa amb tranquil·litat. És la nostra feina, igual que un metge va a operar, va a l'esquiròfan i ha d'anar a operar, que és una cosa que m'ha de també molta concentració i gairebé té més risc i més serietat que el que feim nosaltres, encara que, bueno, jo ho comparo moltes vegades, perquè tot i que nosaltres no matem ningú, la nostra feina també és quirúrgica, de tenir cada nota, cada caure exactament en el seu lloc, cada respiració, cada incloure tots els músics perquè no n'hi hagi cap que se'n vagi, no? És una feina també molt quirúrgica, però amb menys risc de no fer mal a ningú. Però al cap i la fi és feina. Llavors, un hi està acostumat. Quan ja pujat moltes vegades sobre l'escenari, la seva rutina, el seu dia a dia, simplement arribar-hi amb molta energia, perquè, sobretot per qui dirigeix, és un desgast d'energia important. Llavors, tenir un dia tranquil, pot repassar un poc, pot estar tranquil i arribar amb forces en aquest concert. Però supersticions tampoc n'hi cal.
No m'ho fa falta, tampoc. No.
Si no calen, no calen. Si no les han de menester, millor. Exacte.
Idò, només queda desitjar-vos a l'Orquestra de Cambra de Mallorca molta sort per aquest primer concert de l'any, concert de cap d'any, que de ben segur molta gent gaudirà a diversos teatres, auditoris de les Illes. Moltes gràcies, Bernat. Salut i molt d'anys per la música clàssica de les Illes.
Moltes gràcies. Molt d'anys per vosaltres, també.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Acabeu de sintonitzar i vetre ràdio, heu de saber que si mos escoltau avui no és dia faner, i aquí amb Olivetes acabam d'entrevistar Bernat Kegles, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, hores abans que se produeixi el famós concert de cap d'any aquí a les Illes, perquè de Viena està a punt de començar. Aquí amb Olivetes, però entrevistam gent de tot color i sobretot vos volem dur entrevistes exclusives.
I sí, i per si una cosa defineix aquest programa és l'ambició periodística i també una miqueta de foc.
I avui, en aquest programa especial de cap d'any, feim allò tan típic de dia 1 de gener. Mirar cap al futur.
Sí, mirar cap al futur, però ho farem amb una mica d'ajuda.
Clar, perquè nosaltres podem desitjar salut, amor i feina, però hem pensat que estaria bé demanar-li a algú que ja hi té pràctica.
I aquí entra el nostre objectiu d'avui: entrevistar el vident Sandro Rey.
Un home que es va fer popular a principis dels 2000, gràcies als seus programes del tarot telefònic a canals com Localia i altres televisions locals i autonòmiques, on les quals oferia prediccions en directe amb un estil molt reconeixible.
Hay algo negativo que usted lo persigue, porque usted lo tiene en el trabajo, sí que trabaja, pero luego se le quedan estancados y no llega el momento ese con que usted encuentre esa estabilidad. Eso es lo que le está ocurriendo, ¿sí?
No, estoy en el palo.
También usted echa muchísimo de menos a un hombre que murió en la familia, ¿verdad?
No.
Cagada.
No, porque mi padre murió y no lo he conocido. No.
Pues es lo que le estoy diciendo, que su padre murió.
Pero
bueno, es igual, usted no me quiere entender, no pasa nada.
¡Anda, cojones!
Vosotros echáis mucho de menos a una mujer que murió en la familia, ¿sí?
No.
Un segundito. Esté tranquila. Su marido está con una mujer.
No, mi marido está muerto.
No es por tanto una vez, han sido dos veces.
Que en dos meses que vende usted un piso.
No, si yo lo estoy buscando.
¿Y allí tienes el amor?
No.
Usted lo diga. Estoy hablando del futuro.
Ah, vale, vale, vale.
Ahora, si usted sabe más que yo del futuro, pues lo que usted diga, señor.
Aquest muntatge, cortesia de l'APM, però clar, nosaltres hem pensat que millor per començar el 2026, que també té a lo bo, perdoneu, té a lo dolent i que entri lo bo.
Corto lo malo y entra lo sano.
Ell ho deia així, però abans de res, toca una pregunta clau, perquè si volem entrevistar en Sandro Rey, primer hem de saber si encara està en actiu, encara fa feina de vident.
Clar, la resposta és sí. Després d'investigar, hem descobert que continua fent prediccions i lectures de tarot i aparicions puntuals a televisió, i ara ho fa des d'un perfil més discret, ara té escabell curts.
Ah, sí?
Però és igual d'esotèric. Així que han fet el que toca quan vols contactar un vident el 2026.
Hem entrat en respecte i hem investigat per internet.
I allà l'hem trobat. El Facebook ha estat, senzillament...
No ha estat molt complicat.
No ha estat periodisme de gaire
Sandro
investigació.
Sandro Rey, Facebook.
En Sandro Rey té Facebook i, de fet, a una publicació molt recent diu: mil gràcies als que em consulteu a mi, que sou molts, i els que no els puc atendre, estenc la meva mà per poder-los ajudar. Afegeix-me al teu WhatsApp i ha inserit allà un número de telèfon. Bueno, hem solucionat moltíssims de problemes.
És a dir,
Perdoneu, ell diu després, ell així malament diu, més de 30 anys solucionant moltíssims de problemes.
Ell mateix ho diu.
Ell mateix ha fet aquesta publicació.
Ell mateix, més de 30 anys solucionant moltíssims.
Això és el que de la publicació ha dit.
Bé, ell mos ofereix un número de telèfon. Això vol dir que li podem enviar un WhatsApp directament.
I això hem fet, una WhatsApp.
Hola, Sandro. Som l'equip de Amb Olivetes, un programa d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest primer de gener fem un programa especial de cap d'any i ens agradaria molt parlar amb tu. No volem saber el nostre futur amorós ni si canviarem de feina, perquè tot mos va molt bé. Bé, Nina es diu que no, millor no xerrem de la nostra vida personal, però jo, Maria Antònia, no puc evitar-ho. He mentit, la feina m'ha molt bé, però l'amor fatal. Ja ho deu saber. En tot cas, te fem una consulta pels oients de Balears. Només volen saber com veus el 2021. I si és un any per dir allò de corto lo malo y entra lo sano. Emoticona de que li pica l'uet. Ens agradaria començar l'any amb bones energies i, si pot ser, amb una mica de llum. Gràcies. He de dir que el missatge ha quedat bastant alineat amb l'univers d'en Sandro Rey. I clar, jo he posat aquesta frase mítica seva de corto lo malo, entra lo sano, per tenir una miqueta de punts.
Clar.
No,
ara... no, t'ha quedat molt bé, t'ha quedat molt bé. Però, Maria Antònia, espera un segon.
Què passa? Què estaves... què passa?
Aquesta frase...
corto lo malo y entra lo sano.
No és d'en Sandro Rey.
No?
No, és del maestro Joao.
Clar, és que hem de dir que no m'ho ha contestat, evidentíssimament, clar, se ho veu fes. No m'ho ha contestat, Inés.
Maestro Joao també és un dels vidents més coneguts de la televisió estatal i ha participat en programes com Cròniques Marcianes, Sálvame, Gran Hermano VIP i diversos espais de debat i entreteniment a Telecinco. Tu l'has confós? Clar que se ho fes. Però no és en Sandro Rey,
no.
Clar que s'ha ofès.
Ai, Sandro Rey, a veure, sabem que...
És que, Maria Antònia...
Jo crec que en Sandro Rey m'ho està escoltant ara mateix perquè s'ha interessat per saber què eren bolivetes. De fet, viu a Catalunya i xerra català. Això.
I és català?
Bé, migrat des de fa molt d'any, però sí. I, per tant, tu que ens escoltes i ets todo poderós, per favor, perdona'ns. Creus que ara m'ho maleirà el 2026?
Clar que no. A veure, disculpeu, oients, prometem estudiar millor els nostres referents televisius del passat. Hem après el que no hem de fer.
Bé, i ja sabem com podem començar el 2026 com toca. Vols que diguem la frase?
Jo no sé si mos convé. Ja l'han agafada, la frase.
Ja, però a veure, la podem dir en català, lo millor la nostra amb una mica.
Digue-ho tu, vinga, va.
Que se diu, te llama el que no convé i que vengui el bé.
Oh!
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Les 10:41 des de matí, primer dia de l'any, i nosaltres des d'aquí, des de Amb Olivetes, vos llançam una pregunta. Temps enrere, com vos imaginàveu que seria l'any 2026?
I de nosaltres tenim una resposta. Abans de Blade Runner, Terminator o Ex Machina, ja hi havia una pel·lícula que se va atrevir a imaginar el futur. Parlant de Metrópolis, dirigida pel visionari Fritz Lang i estrenada l'any 1927. El més sorprenent és que aquesta ficció se situa a l'any 2026. És a dir, a partir d'avui, el nostre present. Com pensaven el futur des del passat? I fins a quin punt aquell futur s'assembla al món que vivim avui? Estem parlant de Metrópolis, en dir pel·lícula alemanya muda de ciència-ficció. Sovint se diu de manera simplificada. Va ser escrita i dirigida per Fritz Lang. No, però això només és una part de la veritat. Sabeu qui va escriure realment aquesta història? La guionista i autora original va ser Thea von Harbour, que era esposa d'en Fritz Lang.
Però aquesta dona no és tan coneguda.
No, i de fet, na Harbour va escriure la novel·la de Metrópolis l'any 1925, ja pensant que seria adaptada en el cinema. I el llibre estava escrit expressament perquè el seu marit ho dirigís. De fet, el rodatge de la pel·lícula va començar abans de que la novel·la fos publicada. Aleshores, na Thea von Harbour també va col·laborar directament amb el guió cinematogràfic.
T'encantes que aquesta pel·lícula Metrópolis va ser caríssima, de
Edo, fet. Sí, sí, vas bé, perquè va ser la pel·lícula muda més cara de la seva època. A Metrópolis s'ha de rodar a Alemanya i el pressupost va ser tan elevat que gairebé va arruïnar l'estudi del productor. La productora principal era la UFA i era un gran estudi alemany que, clar, competia directament amb el cinema nord-americà. Per entendre com treballava Hollywood, de fet, la UFA, aquesta productora, va enviar en Fritz Lang a Nova York abans de dirigir-la. Ves a veure com ho fan per allà. I, de fet, diuen que quin és la inspiració de com imaginaven les ciutats del futur, perquè en Fritz Lang, en anar a Manhattan, va pensar una ciutat en gratacels i completament vertical, com és Nova York. New York, New York,
wake up in that city that doesn't sleep.
Mira, es va inspirar molt bé perquè va encertar bastant bé com serien els gratacels d'avui en dia.
Clar, i com esdevendrien les ciutats i com seria una Alemanya futurista d'ara, no? Clar, el curiós és que per fer aquest gratacels vas utilitzar un sistema de cinema que combinava decorats reals amb després com a projeccions amb miralls per crear il·lusió de que aquestes grans estructures existien. Només feien la part de baix i després projectaven la part de dalt. Una altra cosa també curiosa és que va ser tan cara també perquè el rodatge va durar 39 setmanes. I perquè mos facem una idea, avui en dia una pel·lícula se roda entre 4 i 12. Uh-huh. Una animalada.
Però per ubicar una mica el context històric, en quin moment se fa aquesta pel·lícula? En quin moment diuen anem a pensar una pel·lícula inspirada en el 26?
Edo, hem d'ambientar-nos una mica. La pel·lícula, clar, s'inscriu a un moment que és conegut com el període entre guerres. Alemanya se troba una situació econòmica i social molt complicada, hi ha molta desigualtat de classes, era pràcticament extrema, i clar, malestar social anava en augment. També és el moment de les avantguardes artístiques i desconegut expressionisme alemany, que és una corrent marcada per aquest dramatisme, distorsió de formes, decorat molt exagerats i sobretot treure aquesta angoixa vital que du a tothom de dins.
Altres pel·lícules d'aquest moviment, per si algú uns oients no coneixen Metròpolis, quines serien?
Per exemple, si vos sona el gabinet del doctor Caligari, que no Calgari, no hem de confondre amb Antonio Font, o el vampir de Drusselrof, o un altre director molt conegut és en Murnau.
Però a veure, per què parlam d'aquesta pel·lícula exactament?
Clar, abans he dit que era la primera pel·lícula de ciència-ficció. Clar, si anant més enrere podríem dir que Viatge a la Lluna de Méliès també podria ser ciència-ficció. Però en tot cas, s'havia fet abans sempre la ciència-ficció des d'un to còmic, fantàstic. Clar, la fantasia era utilitzat de manera no sèria. Què canvia Metròpolis? I és que això és molt radical. Que aquí el futur deixa de ser un acudit, una imaginació innocent, i se converteix en una advertència.
Per tant, Maria Antònia, ara sí, com s'imaginaven l'any 2026 en aquell moment?
En aquell moment, l'any 2026, era una ciutat-estat immensa, anomenada Metròpolis, i aquesta divisió de classes, de dos grups completament oposats, hi havia, per una banda, l'èlit de propietaris i pensadors que vivien a la superfície, com han dit, envoltada de gratacels i paisatges urbans espectaculars. I l'altre, la casta de treballadors, vivia sota terra i mantenia amb esforç constant el ritme de vida des de dalt. Clar, han de conèixer que màxim responsable d'aquesta ciutat era en John Fredetsen, que bàsicament era empresari i president a la vegada. I ell té un fill que es diu Freder. Això serà important més tard. A les profunditats, na Maria és una figura carismàtica que defensa els drets dels treballadors, però ho fa en tot moment des de sa calma i des de sa pau. Ella encoratja a esperar que arribi l'arribada del mediador, una persona que, segons preveu ella, ajuntarà aquestes dues meitats. Què passa aquí? Que en Freder, fill de l'empresari, coneix en Maria i se queda profundament enamorat.
Digue'm loca, digue'm boja, però la societat projectada que varen preveure no hi ha tanta diferència.
No, no hi ha tant enfora. Pot ser el fill d'en Donald Trump s'enamorarà d'una revolucionària per l'estil de Greta Thunberg. Barron i Greta Thunberg.
Xipeo.
Són dos la mateixa quinta. En tot cas, clar, la història avança i és que sense que ella ho sàpiga, en Freder, el fill del protagonista, la segueix en el món subterrani i descobreix de primera mà les condicions extremes que viuen els treballadors, un poc com en Buda quan va sortir del seu palau, no? Llavors, decideix que ha de fer qualque cosa i s'uneix a la causa d'Anna Maria. Mentrestant, son pare ja ha detectat aquesta activitat revolucionària i se'n va a un científic boig, que pot ser el primer arquetip de científic amb despentinat, i aquest, molt atents aquí, li mostra un robot antropomorf, és a dir, que té completament figura humana, que és capaç d'imitar a la perfecció el comportament d'una persona.
Molt sona a intel·ligència artificial.
Totalment. Hi ha fakes, que li diuen, la capacitat de reproduir persones que no són elles, i clar, aquests dos, el científic i el president,
moment tenen un pla molt clar: suplantar la identitat d'Anna Maria amb un robot i utilitzar-lo per crear caos a la revolució de baix. És a dir, dir-los que utilitzin violència per així després és justificar utilitzar violència contra ells. Clar, després hi ha una subtrama un poc estranya, que és que té l'esperit de la dona morta del president, d'aquest robot, perquè aquest científic estava enamorat d'ella i va morir quan va donar llum a el fill. En tot cas, el científic veu aquest autòmat l'eina perfecta per venjar-se del president i utilitzar-lo realment en la seva contra. Llavors, el científic rapta a Maria per com desposseir-la completament i com que diguéssim ficar la seva ànima de dins aquest robot. Aquest robot comença a ser com una ballarina exòtica de cabaret, excita tant a ses èlits de joves com també a la revolució des de baix. O sigui, és una pel·lícula que dic, aquest moment és el més xulo, és com si intermezzo i és com molt expressiu, molt, bueno, increïble. I el moment que Anna Maria se torna com robot és increïble de veure. En tot cas, què passa tot això? Hi ha la revolució, tot amb molta discòrdia, i en el final què passa? Que quan els treballadors deixen de fer feina, clar, tota la maquinària comença a mal funcionar i se comença a inundar la societat subterrània. Llavors s'enfaden amb la que havia estat Anna Maria, dient, mos has dit que mos revolucionàssim i ara mos està inundant la ciutat. Llavors agafen el que seria el robot Maria, perquè no Anna Maria de deveres, i decideixen cremar-la. Però què ha passat? Que Anna Maria s'ha despertat realment i ha anat a salvar tots els infants amb ajuda d'en Fredetsen. Per tant, veig que aquí hi ha com un poc una confusió de quina, quan mires la pel·lícula i dius, això és Anna Maria bona o és Anna Maria dolenta? És un poc així caòtica. En tot cas, quan els treballadors cremen Anna Maria falsa, la cremen literalment, veuen que se desprèn la seva forma humana i veuen que per davall era un robot. I diuen, ui, llavors la multitud entén que han estat enganyats i llavors la veritable Maria persegueix en el científic loco pesterrats d'aquests gratacels i en el final acaba que hi ha una lluita, el científic boig mor i finalment en el fill, en John Fredetsen, ajunta tantes revolucionaris com a son pare empresari i com que és el seu fill li fa veure que han de fer feina en comú per tornar a rescabar la ciutat.
Així s'imaginaven l'any 2026, en el passat, fa... Quan fa d'això, Maria Antònia?
Fa, clar, 99 anys, perquè s'ha estrenat el 27.
Pràcticament 100 anys s'imaginaven així l'any 2026 i tampoc se van fer tant en fora.
Realment aquesta pel·lícula el que va passar és que va ser massa llarga quan la van estrenar, no va funcionar gaire i no va tenir una bona rebuda, però a dia d'avui no era massa llarga i la van haver de cursar i fins al 2008 no van trobar una cinta original argentina.
Wow.
Per tant, els referents que tenim avui en dia en el seu moment va impactar més per la part visual i no tant la narrativa que us hem explicat avui. Ha estat de referent de Pink Floyd en els seus videoclips, d'Anna Madonna, que està sonant ara mateix, d'Anna Beyoncé. Sempre que s'ha pensat els robots, les ciutats i el que és la modernitat, totes, absolutament totes les pel·lícules a partir d'aquesta veuen de la seva inspiració. Per això és tan important, perquè van ser els primers en imaginar-se el futur. I tots els que s'ho han imaginat després han mirat aquesta pel·lícula, no en tinc absolutament cap dubte.
Mare meva, així s'imaginaven l'any 2026 fa 99 anys. Ha servit molt.
Molt, i a més, de què mos parla aquesta pel·lícula? De l'advertència de l'avanç tecnològic i té un lema molt guapo que acaba així la pel·lícula, que és que el cor ha de ser el mediador entre el cap i les mans.
I doncs, n'hem d'aprendre de tot allò que mos projectaven en el passat. Nosaltres continuem aquí a IB3 Ràdio entrant en bolívetes en el dia d'avui i si us recordeu, han deixat a Teresa Tous a la platja de Camp Pere Antoni, de Palma, on a les 12 en punt, falta poc més d'una hora, s'ha durat a terme el primer bany de l'any col·lectiu, com ha de ser.
Ho heu entès bé. Tothom a la mà per encetar l'any amb la màxima energia. Serà a les 12. Teresa, ja està tot preparat?
I d'aquí encara hi ha un gran equip que encara ho està muntant tot, un equip que des de ben prest s'hi ha posat perquè tot estigui enllestit a temps. Bé, i de fet, Inés, tot duen un barret de Pare Noel, que per cert, jo també me n'he posat un perquè un d'ells me l'ha regalat. M'han dit que tot això és per no perdre l'esperit nadalenc. Magnífic.
Que bé.
I de feina n'han fet, eh? Jo ho puc veure aquí. Ja veig els premis, que encara no els premiats, i damunt la taula de l'escenari, el barret de Pare Noel, i les diferents paradetes que donaran els dorsals als participants, que se n'esperen una cinquantena, són molts, eh? Però millor parlar directament amb en Baldomero Oliver, que és el director tècnic. Baldomero, a veure, d'on sorgeix aquesta iniciativa? Perquè avui l'estrenau.
Bueno, és la primera vegada que se fa el dia 1 de gener. Altres anys varen fer copes de Nadal i que se tiraven, diguéssim, dins el que era la part del Club de Mar, però des d'un temps cap aquí això se va atear i ara, pues, a iniciativa de l'autoritat portuària m'ho varen proposar a veure si serien capaços de recollir o de retornar a fer aquesta activitat i canviar de data perquè el dia 1 de gener, com, diguéssim, activitat deportiva, pràcticament no se fa res. I varen dir que sí. I això, pues mira, és una iniciativa nova, és una iniciativa que estem d'estreno. Ha costat, supos que costarà, com sempre, costa arrencar tot el tema d'eventos que s'inicien. Però, bueno, nosaltres vam recollir aquesta proposta de l'autoritat portuària i de Balears, i fantàstic, estem aquí. Per cert, que és un dia que no l'haguéssim firmat, fa 15 dies que tenim mal temps a les illes i pràcticament per tot Espanya. I justament avui és un dia d'estreno que fa un dia fantàstic de sol, la mà està com una piscina, i estem esperant, pues, que vingui la gent a recollir el gorrito i a les 12 donar la sortida d'aquestes 400 metres per més valents i 200 per la gent que no està tan amb tantes ganes.
O però, sigui, que tot a favor, tot a favor per primer Cafico de l'any, clar que sí.
Dels inscriptors...
Tot a favor, exacte.
Tot a favor de sort mamàs.
Exacte. I, de fet, aquí també hem vist xocolata, o no?
Sí, tenim xocolata perquè una vegada que la gent surti de la mà, pues, tenir una mica d'algo calent que li pugui tornar una altra vegada a recuperar la temperatura corporal i que això, pues, susto primer que s'hagin agafat i llavors l'aigua que està freda, pues, puguin tenir algo que les rehabiliti una altra vegada la temperatura normal.
M'han dit que l'aigua està aproximadament a 15 graus. Què li diries a aquesta gent que encara dubta si venir o no pega aquest Cafico?
Bueno, pegar un Cafico en mallorquí, estirar-se l'aigua i sortir. Això és un Cafico una mica llarg, però també convidam els que se vulgui tirar només a l'aigua fer aquest Cafico com a iniciativa, aunque només sigui en solidaritat amb els altres que fan una activitat competitiva per un costat, els 400 metres ja és una cosa bastant sèria, i els 200 metres, pues, que és una mica, pues, això, fer presència, i l'altre, pues, seria, pues, això, ser solidari amb aquesta iniciativa, i sobretot és una iniciativa que va destinada a Sol Mamàs, perquè és una ONG que necessita la nostra ajuda i sempre una mà i una altra fan sumes.
I d'aquí sumeu solidaritat, esport, també una bona iniciativa d'aquí de primer dia de l'any i res, amb aquest ambient i aquest equip, l'esperit de Nadalenc i solidaritat, aquesta jornada estic segura que promet. És així o no?
Jo estic segur que sí. Jo estic segur que a un altre any, amb més temps i amb més... que la gent ja comenci a conèixer el que fem i com ho fem, jo estic segur que molt, diguéssim, segur que han perdut un estreno que no oblidaran mai perquè el dia és fantàstic.
Està tot a favor. Està tot a favor, Teresa Baldomero, per aquest primer Cafico de l'any de 50 valents que faran avui a Palma. Això sí, sense perdre l'alegria amb aquests capells de Pare Noel, com us has dit, Teresa.
Exacte.
I tot i que l'aigua estigui 15 graus...
I jo vos
ho
seguiré comptant tot.
15 graus no són tants, tampoc.
Me preocupa,
no són tan pocs,
no? Tants, i amb aquest solet, no? Jo me sobra.
Exacte.
Me sobra sabrir que jo.
Sí, eh?
El solet és magnífic.
Menys i pegres escàpico.
Hi ha gent que pren el sol i tot.
I de, Teresa...
Alerta. El micro hauré d'anar alerta, però també.
Exacte.
El deixaré de fora, no l'he de banyar.
I a més, si després tens xocolati calent, això és que és tot a favor. Fantàstic.
S'estira, s'estira.
I de Teresa, tot una tornarem a connectar-te per viure amb tots vosaltres aquest primer Càfico de l'any tradicional. Fem una aturada per butlletí informatiu Serveis Essencials amb la Caterina Beny i la Marta Pujalto. Tot d'una torna. Quin dia rocar